Avui a l'Ofici de Viure, posar límits amb assertivitat. Les relacions humanes són complexes, sovint són difícils. En una parella, per exemple, és important posar límits que permetin que cadascú tingui el seu espai. El respecte és essencial per una convivència fluida i perquè no es trepitgi un terreny on poden entrar en joc els maltractaments psicològics, fins i tot físics. Diu el psicoterapeuta José Antonio García que l'assertivitat es defineix com l'habilitat d'expressar els nostres desitjos d'una manera franca, oberta, directa, adequada, aconseguint dir el que volem sense atemptar contra els altres, negociant amb ells el seu compliment. L'assertivitat és el tercer vèrtex d'un triangle en què els altres dos són la passivitat i l'agressivitat. Situats en el vèrtex de la passivitat, evitem dir o demanar el que volem o ens agrada. En l'agressivitat, en canvi, ho fem de manera tan violenta que ens desqualifiquem nosaltres mateixos. Emprar l'assertivitat és saber demanar, saber negar-se, saber negociar i ser flexible per poder aconseguir el que volem, respectant els drets de l'altre, però al mateix temps expressant els nostres sentiments de manera clara. Avui en parlem a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb dues psicòlogues, Laia Sabater i Laura del Caño, i Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Francesc Bonada, soc formador certificat en comunicació no violenta i creador de Rumbo Interior, que té el propòsit de desenvolupar habilitats comunicatives per tenir relacions de qualitat. En la nostra relació amb els altres, a vegades fan coses que disminueix el nostre benestar. Llavors, les accions dels altres suposen un atac i, per tant, quan volem posar un límit, el posem des d'una forma de respondre a aquest atac. Per tant, el nostre límit és un contraatac, la resposta a un atac, i es viu d'aquesta manera. La comunicació no violenta ens proposa un canvi de mirada, perquè el comportament de les persones, segons la comunicació no violenta, és un intent més o menys satisfactori de satisfer necessitats. Per tant, no és que els altres vagin en contra nostra, sinó que simplement van a favor seu. Nosaltres som un efecte col·lateral. Per tant, ja no cal atacar els altres, sinó simplement autoresponsabilitzar-nos del nostre benestar i posar un límit des d'aquí i no des del que els altres fan malament i han de canviar la seva actitud. Permeteu que us posi un exemple. Suposem que tinc una conversa amb una persona que utilitza paraulotes i a mi això em molesta i m'impedeix seguir la conversa. Una primera forma de respondre seria: escolta'm, si no parles bé, jo amb tu no vull parlar. L'altra forma de posar un límit seria: escolta'm, quan parles utilitzes paraulotes i a mi això em descentra i em dificulta seguir la conversa. Podries utilitzar un altre tipus de paraules per continuar la conversa? Davant d'això, potser l'altra persona decideix canviar el seu vocabulari. O potser el que diu és que utilitza aquestes paraules perquè és la que li ajuden a parlar. En aquest cas, podria proposar-li: escolta, creus tu que podries mantenir la teva expressivitat sense utilitzar aquest tipus de paraules? Què et sembla això que t'estic proposant? En definitiva, tenir fermesa per tenir cura de les nostres necessitats no implica que haguem de ser violents ni tenir una actitud de contraatac.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, posar límits amb assertivitat. Amb les psicòlogues Laura del Caño i Laia Sabater. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Hola, Gaspar, gràcies.
I amb Ferran Ramon Cortés. Ferran, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Un especialista en comunicació interpersonal que avui ens porta un llibre sota el braç, L'illa dels cinc fars. No és un llibre nou, al contrari. Però Rosa dels Vents n'ha publicat una reedició ampliada, molt maca, després d'haver venut 100.000 exemplars.
Sí, ha sortit aquesta setmana amb molta il·lusió i realment hi ha un capítol on revisem la teoria amb els nous temps.
Sí, pel que fa al posar límits amb assertivitat, què hi tens a dir d'entrada?
I tinc a dir que té tot el sentit del món, però que això de l'assertivitat a vegades no l'entenem prou bé. Perquè a vegades pensem que l'assertivitat consisteix en dir les coses amb molta cura perquè l'altre no s'ofengui, i el primer que vol l'assertivitat és claretat i fermesa, i això ho hem de tenir molt present.
O sigui, dius que és el primer, claretat i fermesa. Per tant, pensem en nosaltres i no en l'altre, o pensem en els dos?
Estem pensant en els dos perquè immediatament hi posarem la consciència de l'impacte de les nostres paraules i sobretot el respecte dels temps. Quan l'altra persona no està prou preparada per rebre el nostre missatge és quan reaccionarà. I nosaltres aquí hem de ser sensibles. A vegades l'assertivitat vol que el missatge hi hagis d'anar amb tres viatges, que no ho pots matar d'un sol viatge. I en això hem de ser sensibles. Però m'interessa que no perdem claretat i fermesa en ares d'una suposada assertivitat que no faci mal, perquè llavors el que fem és no ser clars amb el que necessitem dir.
Sí, i està d'acord la Laura del Caño, que és el primer que recomanes a un pacient, a una pacient, que hagi de posar límits amb assertivitat?
Bueno, mira, jo quan vaig rebre el títol del programa i vaig rebre el guió i tot, el primer que vaig anar cap a la meva biblioteca de llibres i vaig agafar automàticament un llibre que per mi és una meravella i que ho recomano a que tothom pugui llegir, no? Que és La comunicació no violenta, de Marshall i Rosenberg. I jo crec que si tothom, si poguéssim llegir aquest llibre i portar-lo a la pràctica, perquè no tan sols és llegir, sinó portar-lo a la pràctica, doncs, otro gallo cantaria, no?, que es diu en castellà. Per mi l'assertivitat és una actitud. És una actitud. Primer és un coneixement, que portat a la pràctica ens porta una actitud. I és l'art, per mi és l'art de la comunicació no violenta, o si ho diem en afirmatiu, doncs l'art de la comunicació i, per tant, de les relacions doncs, pacífiques, compassives i benevolents. No? Moltes vegades estem centrats en la comunicació cap a l'altre, però jo crec que tot això comença per la comunicació amb un mateix o amb una mateixa. I aquí ens anem molt enrere, ens podem anar al que diuen els grecs ja, del conócete a ti mismo, el clàssic autoconeixement, i és que hem de començar per aquí. Jo crec que hem de començar per conèixer-nos a nosaltres mateixos molt bé, perquè la personalitat és molt complexa, i observar des d'on ens estem comunicant, perquè la comunicació assertiva té que veure amb no tant el què comuniquem, sinó com comuniquem. I si no coneixem les parts nostres més vulnerables, més dolgudes, més ferides, si no coneixem la diferenciació de les nostres emocions, de les nostres sentiments, si no sapiguem el que necessitem, doncs és molt difícil poder comunicar de manera assertiva i de manera compassiva. O sigui, primer hem de relacionar-nos amb nosaltres mateixos d'una manera amorosa, compassiva i benevolent, i després cap als altres. I per mi l'assertivitat té que veure amb tot això.
Però podem ser assertius des d'una part dolguda, comunicant-nos, Laura, des d'una part dolguda o ferida?
Sí, clar. És que jo penso que és l'única manera de ser assertiu. Perquè si no ens comuniquem des del coneixement d'una part meva que està dolguda, perdó, o ferida, ens comunicarem des d'una part defensiva. Clar, el nostre cervell, en realitat, no està preparat per l'amor. No, això és una funció més elevada que hem d'entrenar. Però el cervell està preparat biològicament per la defensa, per protegir-nos, per estar al tanto de l'amenaça. I clar, aquí ens estem posant en una part de la personalitat que és defensa-ataque, és el campo de batalla de la comunicació i de les relacions, no? I la majoria de les vegades ens estem comunicant i relacionant des d'aquí, des de la defensa i l'ataque. Clar, si no baixem un pis, que és que hi ha sota de les parts defensives, doncs hi ha parts vulnerables, hi ha parts dolgudes. Per tant, jo puc dir, jo puc connectar amb el que jo necessito i amb el que jo necessito de tu i amb el que a mi em fa mal. I des d'aquí puc parlar i puc demanar i puc fer peticions i puc empatitzar, perquè si no empatitzo amb mi mateixa i amb les meves parts més vulnerables, tampoc puc empatitzar amb l'altre.
Vale, això vol dir també, de retruc, i ara escoltarem de seguida Laia Sabater, que és l'altra psicòloga que ens acompanya al programa, que hem de poder expressar la nostra vulnerabilitat, Laura.
Sí, correcte. Vale. Sí.
La Laia Sabater, què els diu als pacients, a les pacients que han de posar límits amb assertivitat?
Jo crec que normalment el que acostumo a donar molta importància és que tinguin clar per què ho volen dir, no? Perquè moltes vegades quan ens plantegem tenir una conversa la dirigim a controlar el resultat, de dir, ostres, doncs ho haig de dir de tal manera que l'altre ho canviï, o ho haig de dir de tal manera que l'altre entri en raó i ja no m'ho torni a fer. Clar, fins a quin punt això està al nostre control, no? Vull dir, l'intentar treballar-nos per comunicar-nos d'una manera assertiva ha de ser per quedar-nos nosaltres tranquils també amb com ho he fet. Evidentment, si l'altre en pot aprendre i pot deixar-ho de fer, perfecte, però l'objectiu no ha de ser tant controlar el resultat de l'altre, sinó expressar les nostres emocions realment. Mira, jo m'estic sentint així, necessito dir-te perquè si no això serà un problema en la nostra relació, no? Jo crec que aquest és l'objectiu vital que hem d'intentar aconseguir, que un es senti còmode en les relacions i que per tant es pugui expressar. Però sí que trobo que moltes vegades hi ha aquest objectiu d'intentar controlar i crec que aquí és on ens perdem una mica, no? Potser ens expliquem massa, li donem moltes voltes a com ens hem sentit, quan al final és expressem-nos, mostrem el que hem sentit, mostrem-nos vulnerables, que coincideixo amb la Laura, no? Ens hem de poder mostrar vulnerables i a partir d'aquí aviam si trobem un punt comú, però no des d'aquest control de l'altre.
Ferran?
Sí, jo crec que entroncant amb tot això, que un aspecte molt clau és que aprenguem de veritat o que ens entrenem de veritat a parlar en primera persona de què ens passa a nosaltres, perquè la majoria de vegades, i jo el primer, se'ns escapa el judici o se'ns escapa el donar la culpa a l'altre. És a dir, si tu ara m'estàs parlant i això m'està fent mal, jo el que et puc dir és, mira, la forma en què em parles em fa mal. I això està bé i sempre és legítim. Però és que molt sovint se m'escapa ets un histèric, t'estàs passant i et traspasso la culpa a tu. I al darrere hi ha, com molt bé ens deies ara, Laia, aquesta idea que en el fons estic sent assertiu perquè vull que canviïs. I això és una assertivitat molt descafeinada, perquè l'assertivitat l'únic que vol és que sàpigues què m'està passant i tu ja prendràs les teves decisions. Però quan en el fons jo penso que si tu no canvies no me n'hem sortit, em surten tècniques comunicatives molt directes. I aquí la comencem a liar.
Què en pensa la Laura del Caño del fet de voler que l'altre canviï?
Bueno, és un mecanisme de control, no? Que si jo vull que l'altre canviï, entenc que és perquè jo necessito alguna cosa de l'altre. Entonces, ja estem una altra vegada enredats, no? És a dir, primer, què tal si poso tota aquesta energia en jo que necessito? Perquè moltes vegades estem demanant als altres doncs coses que ens podem donar a nosaltres mateixos, no? Per exemple, jo necessito pau. I l'estic exigint a l'altre que estigui en pau, que em parli en pau, però és com, no, sé tu el, no, com decía Gandhi, sé tu el canvi que quieres ver a la vida, no? Primer, escolta't, fes per conèixer-te i saber què vols demanar des de tu, no des de l'exigència, no? Perquè l'exigència al final el que provoca és defensa. No? Davant d'una exigència, l'altre que fa? Doncs o es revela o es posa sumiso. Però aquí ja no estem en una bona comunicació.
Sí, és molt interessant aquest ventall que està obrint ara la Laura del Caño, que per cert, quan va començar l'Ofici de Viure, fa 15 anys no parlaves ni una paraula de català. Quin canvi, Laura?
Clar, tot canvia. Tot canvia.
Doncs què en pensa, no? De l'exigència, Ferran?
És que És que no respectar la llibertat de l'altre ja és un atac per definició, per més que ho digui bé o que ho intenti dir bé. No hi ha un altre. I jo crec que, en el fons, a vegades sentim que allò és lògic, que tenim dret o que és de sentit comú, perquè és com nosaltres pensem. I moltes vegades ens passen dues coses, que ignorem que l'altre ho veu diferent o que no som capaços de veure el patiment que hi ha en l'altre que li fa tenir aquestes manifestacions. I tot ho rebem com si fos contra nosaltres. Aquí és molt difícil de sortir-se'n. I en la meva experiència jo crec que hi ha moltes vegades que diríem les coses o faríem aquesta petició i m'encantava com ho posava la Laura, no? I que en el fons ens donem compte que són coses que nosaltres no tenim resoltes o que nosaltres ens podem resoldre solets. Per tant, jo cada vegada estic descobrint més que m'agrada fer la segona pensada al que et vull dir, perquè a vegades no ho necessito dir-t'ho. Simplement no necessito dir-t'ho.
I no et passa, Ferran, que ha arribat un moment, tu que ets especialista en comunicació interpersonal, però que com més en saps, més t'agradaria callar abans de parlar, tenir més estona per callar i abans de respondre?
Jo personalment crec que la majoria de les males passades que pateixo jo és per precipitació. I jo recordo, i tots coneixem l'Ofici de Viure, va ser un mestre molt estimat,
l'Oriol Pujol
Borotau, sí, mestre de tots nosaltres, que en els últims anys de la seva vida ell ho deia: no, jo tot això ja no necessito dir-ho. Jo tot això ja no necessito dir-ho. I parlava de la relació amb la seva dona i deia: no, és que ara hi ha coses que ja no necessitem dir-nos-les. I per mi en aquell moment va ser molt, molt estrany i amb el temps cada vegada li vaig donant més la raó.
Sí, en el sentit que hi sortia guanyant la relació i ell.
Clar, sí. I perquè hi havia una comprensió molt profunda dels motius i de la situació de l'altra persona. Per tant, la reivindicació ja no tenia sentit.
És bonic, Laura, oi, del Canyó, aquesta comprensió profunda dels motius de l'altre.
I tant, això és la compassió, no? Jo, clar, cada vegada estic més amb aquesta paraula i treballant amb aquesta idea, no? Però, clar, comencem per l'autocompassió, eh? Perquè moltes vegades volem ser compassius amb l'altre i no ens surt bé. I no ens surt bé perquè no hem après encara a ser compassius amb nosaltres mateixos, no? I, clar, la compassió què és? Per mi hi ha dos conceptes ara que estic donant voltes tota l'estona, no? Que és la benevolència i la compassió. Entonces, la benevolència, de què parla? Parla de voler que l'altre estigui bé. O voler que jo, voler estar bé jo. Voler el millor per l'altre i voler el millor per mi. I la compassió de què parla? Doncs parla de... Va un passet més enllà, no? La compassió, que és, a més de voler que l'altre estigui bé, veig el teu patiment. Veig el teu patiment, veig el teu dolor. El dolor forma part de la vida, el patiment forma part de la vida. I jo ho veig, puc veure. I, a més, m'agradaria fer alguna cosa, aportar solucions pel teu patiment, igual pel meu, no? Clar, si ens moguessin des d'aquests dos conceptes en les relacions, ostres, tot aniria molt millor, no?
Ara, com, Laura i Laia, com es fa compatible això, veure el patiment de l'altre, en posar límits? Perquè ho dic perquè, és clar, si et centres molt... A tu, Laia, et deu passar la consulta dia sí, dia també, no? Que veus una persona que es posa tant en la pell de l'altre que li costa posar límits.
Clar, jo penso que a l'hora de posar límits és una mica el que comentava abans el Ferran, no? De dir, bueno, evidentment has de tenir en compte el patiment de l'altre, segurament en la forma en la que li transmets, no? I segurament també escoltant, perquè ara parlàvem molt de com comunicar-nos, però també és important que escoltis el que l'altra persona t'està dient, no? I que puguis arribar a entendre com s'està sentint, que senti escoltat, que senti comprès, no? Són coses molt importants en una conversa també. Però a partir d'aquí... Això és un 50%, l'altre 50% ha de ser, segueixo enfocant-me en que jo tinc unes necessitats i que passar-les per damunt tampoc ens solucionarà el problema, és a dir, deixar-les d'expressar o deixar-les de poder parlar no ens solucionarà un problema, no estaré empatitzant més amb tu des d'aquí, perquè potser després em cremo, potser després no estic còmode amb tu, potser després no? em vaig omplint d'aquestes emocions i em vaig omplint de certa ràbia, no? O de sentir-me envaïda o del que sigui que m'està passant, i tampoc millora gaire la cosa, no? Llavors crec que si tu pots tenir una conversa tranquil·la, on expliques les coses que t'estan passant i on escoltes a la persona davant, ja estàs tenint en compte aquests dos objectius, no? Entendre l'altre, però també entendre't a tu.
Laia Sabaté, i quan tu li dius a una persona fins aquí hem arribat, toca posar límits?
Jo penso que hi ha dos parts. Les parts que crec que tothom ha de tenir en compte de cara als límits, que és quan ja hi ha doncs, problemes amb el respecte, relacions, que són més negligents, o que ja hi ha inclús maltracte, que aquí doncs, no hi ha res més a dir. I després els límits crec que depenen molt de cada persona. No? Hi ha persones que per la seva història de vida potser sentiran envaïts amb més sensibilitat o més ràpid que altres persones. No? Llavors crec que també, em sembla que ho deia la Laura abans, hi ha un exercici molt important d'autoconeixement, de saber quines coses puc permetre amb els altres i quines no, no només amb respecte i de més, sinó amb com sóc jo, amb com funciono i amb com em vull relacionar.
Mm-hmm. Laura? Anaves a dir alguna cosa i t'he tallat. Sí.
Bueno, abans quan deies això de la com a hiperempatia, que seria, no? Una cosa és la empatia cap a l'altra i una altra cosa és aquesta hiperempatia que dius, si veig el patiment de l'altre, potser que això em porti a no posar límits a mi mateixa, no? Però clar, aquí hi ha un altre concepte que és molt bonic i molt important, que és el coratge, no? I el coratge en el sentit de poder estar davant de l'altre, veure el seu patiment i tenir la força de mantenir-me allà en l'acompanyament. No me'n vaig amb tu, amb el teu patiment, i em deixo portar, perquè això tampoc ajuda, ni a un mateix ni a l'altre, i tampoc surto corrents, la fugida, no? Perquè no suporto. Entonces, aquest concepte del coratge a mi m'agrada molt, també. No?
És bo que apliquis el coratge això, a aquesta situació concreta, eh?
Sí, clar, perquè aquí puc mantenir-me en contacte amb mi i amb el que m'està passant i respectant-me a mi, i també et puc respectar a tu. És com un punt mig allà, interessant.
Pitàgores de Samos. Calla o digues alguna cosa millor que el silenci. El silenci és la primera pedra de la saviesa.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, posar límits amb assertivitat, amb Laia Sabaté, Laura del Caño i Ferran Ramon Cortés. Diu la sociòloga Edith Sánchez que potser el que cal és buscar millors condicions per conversar i també trobar una manera diferent d'expressar la nostra inconformitat. Canviar l'espai rutinari per un altre, de més càlid i amable, de vegades contribueix a fer que la comunicació es renovi. Parlar des del cor, sempre remetent-nos al que sentim i no el que suposem que sent l'altre, és una fórmula que no acostuma a fallar. Parlar des del cor, sempre remetent-nos al que sentim i no el que suposem que sent l'altre. Pel que fa a aquest canvi d'escenari, això en Ferran Ramon Cortés ho veu plausible? És a dir, si volem tenir converses pendents, converses que no hem tingut fins ara, en les que hem de posar límits, fora bo potser escollir no només el moment, sinó també l'escenari?
Jo hi crec moltíssim. Jo crec que les converses complicades dones part del missatge en la forma que organitzes aquesta conversa. És molt diferent que jo estigui a casa, estigui amb la televisió posada i et digui, escolta, mira, que vull parlar d'això. Una cosa molt diferent és, anem a esmorzar? Et sembla que anem en aquest bar? I, a més, mira, jo deixo el mòbil aquí perquè vull parlar amb tu. És a dir, la sensació de transcendència d'aquella conversa, per un costat, i de respecte per l'altra persona, per l'altre costat, té a veure amb com organitzis aquesta conversa. Per tant, a mi em sembla important i crec que ho hem de fer més.
De tota manera, si em permets la broma, Ferran, sí? Si a mi tu em dius hem de parlar, sí, ja se'm posen els pèls de punta.
La formulació és molt poc encertada. Però, diguéssim, el pensar en buscar un... Que, a més, jo crec que hi hauria d'haver un efecte sorpresa, és a dir, el que et convidaré és, escolta, anem a fer una passejada i potser ens asseurem en aquest bar, però tu t'has de trobar en una situació que vegis que jo he volgut preparar això amb una intenció especial. que no ho despatxem a passadís i així sense pensar-hi. Perquè ens surt malament i perquè la interpretació de l'altre és molt difícil que capti respecte i que capti transcendència en aquesta conversa.
Què en pensa la Laura del Caño del fet de cuidar els moments i l'escenari?
Sí, crec que està molt bé, és molt important i jo crec que també està bé, no? Com poder, si has de tenir una conversa important, transcendent, doncs tu informar, no? També abans de dir, vull tenir aquesta conversa perquè vull apropar-me a tu, perquè potser hem tingut una desavenença, potser hem tingut un conflicte, perquè t'estimo, perquè estimo la nostra amistat, perquè t'aprecio i vull apropar-me a tu. I vull tenir una estona de conversa tranquil·la, no? Ja estàs preparant, no? Un escenari de calma, de seguretat. Jo crec que això és important, pel que deia abans, no? Perquè la tendència de l'ésser humà és a posar-se a la defensiva, no? A tenir por. I bueno, pues si podem... Això en teràpia és molt important, no? Per exemple, que el setting i el context terapèutic i la relació terapèutica doni seguretat. Seguretat de que aquí seràs escoltat, no seràs jutjat, no? I tot el que vingui de tu doncs serà ben vist i podrem comunicar-nos bé.
No? Laia?
Sí, jo penso que tota aquesta part d'intentar que el setting que deia la Laura no estigui ben cuidat és una manera també de prioritzar el vincle a la conversa. És a dir, quan jo vull parlar i posar uns límits amb una persona... Si aquella persona és important per mi, també és important que jo intenti que el vincle es vegi reforçat, que no es vegi malmès, no? De dir, i potser si li dono l'espai, li dono aquesta comprensió, li dono aquest respecte, aquella persona i jo, no? Les dues persones ens sentim més còmodes parlant d'això i seguim protegint el vincle, no? Ja no és només dues persones que parlen ràpid i corrent d'això m'ha molestat, doncs això a mi també, sinó que són dues persones intentant reforçar aquell vincle. Mira, ens hem assegut aquí, estem intentant parlar-ho bé des de la calma i tot això pot ser molt beneficiós també pel vincle que estem tenint, no?
Estem parlant molt de relacions o de relacions properes, però què passa amb, allà on no hi ha tanta relació? I ara em venen al cap els veïns, les relacions de veïnatge. També hem de posar veïns, no sé qui, hem de posar límits, vull dir, no sé qui deia, hi ha una frase d'aquestes cèlebres que no recordo qui, ara qui la va dir, que és que deia, unes bones tanques fan uns bons veïns. Vull dir, de vegades cal posar límits.
Ja... Val per aquestes persones que no són tan properes i en alguns casos de les persones properes, que en la meva opinió hi ha vegades que hi ha una altra comunicació que és simplement l'agafar distància, és a dir, el no propiciar aquesta comunicació. I per mi també és una manera de posar límits. Perquè hi ha persones que inclús la conversa per posar límits li donaran la volta i generaran un nou vincle. I escolta, tornem-ne a parlar i escolta per què m'ho has dit i no sé què. Hi ha relacions que en un determinat nivell, per mi, el millor que podem fer és apartar-se, i punt. I és una forma de comunicació. I un dia et diu, escolta, no ens veiem tant. Pues sí, no ens veiem tant. Ja ho entendràs. No cal dir ja ho entendràs, però suposem que ja ho entendrà. Però també és una manera de posar aquests límits.
Sí, Laia, suposo que tu també ho recomanes en alguns casos, eh?
Sí, jo també recomano, per exemple, ara m'heu fet pensar en les relacions laborals, també, és a dir, potser amb les relacions laborals no podem posar uns límits com podem posar amb uns veïns, però tampoc podrem tenir la mateixa mena de converses que en altres àmbits, no? Al final, la conversa serà més, amb molt més cautela, dient segurament moltes menys coses, vull dir que ja va, i inclús no dient coses, també, no? El que deia el Ferran, hi ha vegades que no podem obrir certs espais amb tothom i no passa res, que no hem tampoc de parlar amb tothom de tot, no? Crec que també li donem molta importància a la comunicació i a vegades hipercomuniquem, no? Estem com constantment expressant-li amb els altres com ens sentim i a vegades tampoc cal.
La Laura del Caño abans ens parlava de veure o intuir el patiment de l'altre. No sé fins a quin punt això és aplicable també a les relacions laborals o de veïnatge.
Jo crec que és aplicable en totes les situacions. Ara estic totalment d'acord del que estem parlant ara, que és moltes relacions, algunes relacions, inclús a vegades entre les relacions familiars, no? Cal posar distància, precisament per poder trobar un punt en el que ens puguem comunicar bé o relacionar bé. I a vegades, quan menys relació, millor vincle. Això és important, no? I l'important de... O sigui, jo crec que tot aquest concepte que parlem de la compassió i de relacionar-nos amb compassió amb nosaltres i amb els altres, potser no està lligada ben bé a la comunicació sempre, no? Sinó que al final jo puc tenir inclús un enemic amb el que he decidit, doncs, per salut, tallar la relació i no comunicar-me, posar distància. Però l'important és com es queda això a dins teu. Aquí és on també hem de ficar l'atenció.
Sí, no? Perquè sentir...
si em quedo amb el ressentiment, amb el ressentiment, jo puc posar distància, puc tenir un enemic en el sentit d'algú que m'ha fet mal, decideixo no parlar més, però internament cal, o estaria bé, o seria òptim per la salut, fer un treball de deixar anar, d'estar en pau amb aquella persona. I també, i aquí sí que podem aplicar la compassió, és a dir, hi ha persones amb les que podem aplicar la compassió tan sols si estan a distància, si no parlem amb elles. Aquí podem començar a contactar amb l'amor i amb la comprensió del patiment de l'altra persona, del que precisament els hi fa atacar-nos, però des de la distància, clar. Perquè és molt difícil, pel que deia abans també del cervell, no? Que estem preparats per l'atac i per la defensa. És a dir, si algú t'està atacant en un moment donat, el teu cervell, de manera saludable i biològica, es defensarà. I allà no hi haurà ni assertivitat ni bones maneres. Cal distància i cal estar segur i preservat per poder activar aquesta funció més elevada del cervell, que és la compassió i l'amor.
Sí, et sento, Laura, explicar tot això i em connecta molt amb aquesta idea del cervell, perquè en l'assertivitat, quan l'emoció ja ha agafat el control, allà no hi ha marge d'assertivitat. És a dir, clar, ni hi ha marge de modificar el comportament, i el que diré me n'empenediré al cap d'un segon, però ja ho he dit. Llavors, sí, per mi cobra molta importància el que siguem conscients de quines manifestacions físiques ens informen de que les emocions estan agafant el control. És a dir, què estic sentint jo en el meu cos que em diu, encara tens un segon i mig de control, però d'aquí un segon i mig ja no el tens. Perquè aquest és el moment en què podem parar o agafar una certa distància o aplicar alguna tècnica que ens refredi. Perquè un cop som dins de l'emoció, ja la teoria no aplica. I jo em puc saber tots els principis d'assertivitat que no ho puc ser.
Tu ens estàs parlant, Ferran Ramon Cortés, de mindfulness, però ja en parlaves abans que el mindfulness estigués de moda.
Sí.
Tu, quan tu vas aprendre de mindfulness encara no se'n parlava.
Sí, és la sensació, el David Bueno parla dels propioceptors, d'aquests receptors interns que m'informen del meu estat emocional i de les meves sensacions, i que, per exemple, a mi la por és estomacal. Jo sé quan tinc por perquè el meu estómac me n'informa. Durant molt temps ho he ignorat i m'ha anat com m'ha anat. Ara no, ara l'escolto. I llavors allà encara tinc un marge de maniobra. Llavors cada un té les seves manifestacions. Però ignorar les manifestacions de que saltaré pels aires em fa saltar pels aires. I allà no hi ha solució.
Això cal autoconeixement, sí. Cal entrenament, cal pràctica. Perquè per molts llibres que llegeixis de mindfulness... doncs no, o sigui, la biologia és molt més sàvia en aquest sentit també, no? És a dir, que és una funció més elevada, que tu, bueno, cal practicar i amb molta sort podràs fer això que diu el Ferran, no? Bueno, adonar-me del que m'està passant i amb molta sort podré contenir o posar les riendes a aquella emoció, com la ira, per exemple, perquè no em mengi i no mengi l'altre, no? Però cal pràctica.
Clar, jo una mica amb això que deies, Ferran, també me n'adonava que una de les coses que ens trobem més a les sessions de teràpia és que les persones estem molt desconnectades, no?, de nosaltres mateixos. I clar, aquesta desconnexió també inclou el cos. Si jo no estic connectat al meu cos, és molt difícil que, si en termes generals, en un dia normal, jo estic prou desconnectada del cos, en moments de tensió, en moments de molta emoció, crec que s'ha d'haver fet un treball bastant previ perquè després pugui arribar això i puguis detectar aquestes sensacions i puguis fer un passet enrere o aplicar alguna tècnica, no? Crec que primer s'està molt connectat.
Mahatma Gandhi: un desacord honest és moltes vegades un bon senyal de progrés.
llegim en aquest clàssic que ens esmentava la Laura del Caño, Comunicació no violenta. Els conflictes de la vida quotidiana ens afecten a tots, a la feina, a casa i a la vida en societat. La majoria de vegades s'acusa l'altre de mala fe. Estem acostumats a jutjar el comportament dels altres a partir del nostre punt de vista, dels nostres costums, de la nostra pròpia actitud. És força graciós constatar que l'altre, aquest adversari que tant ens irrita, al qual tenim ganes de dir-li de tot, pensa exactament el mateix que nosaltres, i cadascú està convençut de tenir raó. Aquest cadascú està convençut de tenir la raó també és d'aquelles frases que són lapidàries i totalment certes. I potser, si volguéssim tenir una mica menys de raó, tot fluiria, no?, millor, Ferran.
Sí, és que mirem el món des dels nostres ulls i llavors el tenir raó és la nostra raó. Ningú té la raó. Tots tenim la nostra raó. I el que passa és que hi ha un moment que generalitzem, que ja ens sembla que la raó que jo tinc és la que ha de tenir tothom i és la de sentit comú. I a partir d'aquí la liem. Però és que... Tot plana sobre la mateixa idea, que és que sense voler, i dic que és que sense voler, ens mirem al melic. És a dir, tot ho posem a nosaltres. Tu m'estàs agreujant en a mi. No és que jo em senti agreujat perquè tinc els meus problemes i tinc la meva vida, és que ho estàs fent tu. I tenim una facilitat pasmosa en veure que sempre és l'altre el que ataca. I no estem veient la nostra debilitat. Per tant, i la Laura ho ha dit molt bé, no? Aquest treball intern nostre és fonamental. No podem funcionar assertivament si no ens treballem nosaltres i hem de dedicar molta energia a nosaltres.
Apuntalant una miqueta això que diu Ferran, no? De que, la mateixa línia de quines coses bloqueen la compassió, no? Doncs els judicis morals, les comparacions i això que diu el Ferran, la negació de la responsabilitat, no? Me hace sentir culpable, no? Tu em fas coses a mi, no? No, apropia-te, no? O sigui, jo em sento malament per alguna cosa. I després això que dèieu també de tenir raó, no? Estava llegint un llibre ara de l'Albert Espinosa, que segur que coneixeu, que és l'últim llibre que té, que es diu Estava preparado para todo menos para ti. És un llibre molt bonic. Y una de las últimas cosas que leía era esto, ¿no? Que decía, dice, casi siempre hay que elegir entre tener la razón o la tranquilidad. Es decir, ¿qué vols? ¿Vols tenir raó o vols estar tranquil? I una altra vegada apel·lem a l'autoresponsabilitat. Com vull viure jo internament? Vull viure en la calma, vull viure en la tranquil·litat, vull banyar-me internament cada dia d'hormones de l'oxitocina i de l'endorfina, o vull generar internament un món ple de cortisol i d'adrenalina, no? Perquè si jo estic habitant internament i practicant internament la calma i l'amor, després seré molt més sensible a viure des d'allà i a relacionar-me des d'allà, no?
I no et cal, Laura, anar al balneari per banyar-te en oxitocina, no?
No cal.
Sí, tu suposo que amb la teva mainada ho aconsegueixes de vegades, no sempre.
De vegades. Una cosa és la teoria i una altra és la pràctica.
Sí.
Però, bueno, almenys, ahir parlava amb una mare, no? Amiga, que em deia, la comunicació no violenta, jo he llegit tant sobre això, però de vegades perdo els nervis. Digo, bueno, però almenys... No? Tens el coneixement, pots practicar, pots tornar enrere, pots adonar-te, no? No és el mateix no tenir el coneixement que tenir-lo, no? Jo crec que és ben important.
Ferran, vols afegir alguna cosa?
Sí, una mica a la prèvia del que parlàvem dels judicis. En la meva experiència, el judici és el gatell que va directe a disparar el límbic de l'altra persona, és a dir, hi ha una connexió directa. Quan tu analitzes situacions que s'han enverinat, en el moment que identifiques quan hi ha el judici és quan l'altra persona salta pels aires, és a dir, és una agressió directa que estimula el límbic de l'altre i que és molt complicat. Només netejar de judicis ja canvia la comunicació absolutament, però no és fàcil perquè els fem contínuament i pel cap ens passen. Una altra cosa és que ens els quedem per nosaltres. No
tu has constatat, Ferran, al llarg del temps, amb organitzacions o persones, que això és possible?
Jo he constatat que això és possible amb un alt nivell de consciència, i el que he constatat és que, i ho ha dit la Laura fa un moment, ser-ne conscient de que m'està passant això ja és un pas. Fer el judici, però ser conscient de dir, mira, s'ha liat aquesta conversa perquè he fet un judici, aquí estàs comprant números perquè la propera vegada no hi caiguis amb tanta facilitat. I jo sí que veig que hi ha persones, i en general, que s'està treballant en aquesta direcció.
Ens queden pocs minuts. A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, en què estem parlant avui de posar límits amb assertivitat, amb Laia Sabater, Laura del Caño i Ferran Ramon Cortés, i moltes coses que heu dit que són molt interessants, són també d'un nivell avançat, eh? No sé si hi hem arribat encara o hi arribarem, però també m'agradaria retrocedir una miqueta i fer esment una altra vegada a les situacions de maltracte psicològic o físic a les persones que ens estan escoltant i que diuen, no, és que jo ja m'he posat molt en la pell d'aquesta persona i de la meva parella o de qui sigui, ja no puc més. Però no sé, d'altra banda, si sóc jo, no? Perquè de vegades hi ha aquesta inseguretat, no? que ho estic mirant amb una mirada esbiaixada, no sé si m'equivoco i no sé si he de posar límits. Podem donar alguna pauta més per a aquestes persones?
Clar, llavors, potser Gaspar seria molt important en el cas de que aquella persona tingui molts dubtes, no? De si ho està veient clar o no, que busqués un punt de vista més objectiu, potser professional o d'una persona del seu entorn, que la pugui ajudar una mica com a contrarrestar tot això, perquè moltes vegades quan es donen relacions de maltracte o negligents, un dels problemes és que en l'entorn no ho comentem. Llavors també perdem una mica l'acompanyament dels altres. L'altre, moltes vegades, ens donen un punt de vista que nosaltres estem tan dins que no ho podem veure. O sigui, és important, primer de tot, buscar una ajuda externa, ja et dic, sigui professional o sigui personal, perquè ens ajudi a agafar l'impuls de dir, bueno, val, això que estic veient realment ho estic veient jo i ho pot veure qualsevol altra persona. A partir d'aquí me n'haig d'allunyar. Crec que tot el que hem estat parlant són coses que podem tenir en persones amb les que volem conservar, vincles que, o més lluny o més a prop, volem tenir en cura, no? Cura d'aquest vincle, però quan una persona ens està tractant malament, ens està faltant el respecte, crec que tot això ja no aplica, no? Que és posar distància i prou. Vull dir, no crec que hi hagi moltes més solucions quan és un cas de negligència o de maltracte.
Però podem, si em permets la repregunta, sí. Laia, podem posar distància amb assertivitat, també.
També, eh? No cal que entrem, no, a fer-li mal a ningú ni a posar-nos d'una manera agressiva. Al final, l'assertivitat té a veure amb com ets tu, no tant amb com sigui el que tens davant, no? Si tu vols continuar sent assertiu, crec que és igual d'important. Però potser hauràs de ser encara més clar, no? I encara més rotund.
Hi ha una tècnica de la que hem parlat moltes vegades, que és la tècnica del disc ratllat, que també és aplicable en aquests casos.
Totalment.
Anar repetint, sí. Anar repetint tu.
Sí, anar repetint la base, perquè moltes vegades l'altra persona el que fa és intentar elevar-ho a un conflicte molt més gran, perquè és on se'n sortirà. I en canvi, si tu ho mantens en la precisió de la teva formulació, aquí tens molt a pescar. Però jo estic molt d'acord amb la Laia de que parlar és molt important, perquè a vegades, sense donar-nos compte, nosaltres mateixos normalitzem coses que no ho són. I quan ho expliques, l'altre et diu, però com pot ser que et faci això? I en aquest com pot ser que et faci això, descobreixes que estàs normalitzant algo que no ho és.
Totalment.
Per tant, compartir és fonamental.
Ja fa molts anys l'escriptor Dale Carnegie, en el seu llibre Com tenir relacions personals gratificants, va recomanar, per discrepar de forma agradable, concedir als altres, en primer lloc, el benefici del dubte. I després deia, responsabilitza't, quan discrepis d'algú, responsabilitza't sempre dels teus sentiments. Compromet-te a respondre només en primera persona, perquè quan ho fas en segona persona, sona com si l'estiguessis acusant. I això posa la persona a la defensiva i redueix les possibilitats que escolti el teu punt de vista. Això té molt a veure també amb el judici, sí, que ens deia en Ferran.
I amb aquesta primera persona, jo si em demanessis, escolta, una recomanació bàsica per poder ser assertiu és parla sempre de tu, no parlis mai de l'altre. Parlant de tu, tens moltes més possibilitats de ser assertiu.
Laura, ens queda una última intervenció, ens queden 3 minuts.
Bueno, potser m'agradaria afegir amb això que parlàvem de les persones que potser estan patint algun tipus de maltractament.
Sí.
Que no és possible que ningú ens maltracti. O sigui, al final tornem a la relació amb nosaltres mateixos. Si jo estic en una relació amb algú que m'està maltractant, d'alguna manera jo sóc la que m'estic maltractant. Sí. Això no vull dir que sigui fàcil, eh? Que sigui fàcil adonar-me, que sigui fàcil sortir d'ahir. Doncs assertivitat aquí, distància. Totalment d'acord en el compartir, en el parlar, en el sortir de l'aïllament i en tenir el reflexe i el mirall de les altres persones. Però és molt important adonar-se que quan un està en una relació de maltractament és que ve d'un patró de maltractament. Per tant, està com acostumat a aquest patró de maltractament. Aquí necessita un treball profund i important d'autoamor, d'autoestima, de reparació de l'autoamor.
I deixar l'altra persona.
Sí, clar, clar, òbvio, però no és fàcil a vegades. Per això demana ajuda. Demanar ajuda. El primer, sortir de l'aïllament, compartir amb amics, amb coneguts i amb professionals.
La Laia està d'acord?
Sí, estic d'acord en que moltes vegades quan un està en una relació així, algunes coses estan fallant perquè també te la genera la pròpia relació. No? És a dir, si tu ja tenies unes carences amb la teva pròpia estima, entrar en una relació així ho dificulta molt més i a vegades necessites molta feina per poder-ne sortir.
Ens quedem també amb un titular que m'ha cridat molt l'atenció de la Laura. Avui n'has generat molts de titulars, Laura del Caño, que és com menys relació, millor vincle, en el cas d'algunes persones.
Sí, i això, si ho portem a les famílies, veuràs que és molt més comú del que sembla, no? Perquè moltes vegades patim perquè la família s'han de tenir relacions molt properes, però a vegades no és possible. A vegades és molt millor el vincle quan menys ens relacionem o hem d'agafar una bona distància per poder amar-nos des del bon amor.
Hi ha una frase cèlebre: si creus que estàs il·luminat, vés a passar 15 dies amb la família.
Sí, sí.
Bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, senyores. Laura del Caño, Laia Sabater, psicòlogues. Gràcies, Ferran Ramon Cortés, amb la que ens porta a l'Illa dels Cinc Fars, aquesta nova redició, com millorar la nostra comunicació i fer-la més memorable. Molta sort.
Un plaer.
Gràcies, Laura. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
I, Ferran, molta sort en aquesta nova etapa, nova vida, pel llibre, que això sempre és una il·lusió després de tants anys. I gràcies també, Laia Sabater. Fins una altra.
Moltes gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui, Sergi Torres en la recta final de l'Ofici de Viure parlant-nos de la unitat de la nostra ment. De què estàs parlant exactament, Sergi? Bé, és un concepte que ha sortit moltes vegades a l'Ofici de Viure, però no sé per on vols anar. Endavant, gràcies.
Gràcies, Espa. Doncs hi ha una manera d'entendre la ment que es basa en la nostra percepció de la realitat, en la que nosaltres som una part separada del tot, en el que nosaltres ens percebem a nosaltres aïllats d'allò que percebem al nostre voltant. Però si deixem de banda que la ment és producte del nostre cervell i comencem a obrir-nos a la possibilitat, i subratllo, possibilitat de que tot el que percebo, ho percebo perquè està dins del meu camp de consciència, em donaré compte de que tot el que veig forma part de la meva ment. Si començo a caminar aquesta assumpció de que tot el que veig forma part de la meva ment, em donaré compte de que jo estic integrat i formo part d'aquesta natura, d'aquest món anomenat ment. Si jo ho porto al meu individu, a la meva part particular, veuré que tenim la tendència a fragmentar la ment. Quan em relaciono amb una persona, però quan em relaciono amb l'altra, em relaciono amb l'altre i penso coses diferents i sento coses diferents com si fossin persones diferents i jo em comporto com si fos també una persona diferent, inclús depenent del lloc on estigui o l'activitat que estigui realitzant. Normalment fem fragments de la nostra vida, del que vivim i, per tant, de la nostra ment. Fem parcel·les. La parcel·la de la feina, la parcel·la de la família, però si tornem a la idea d'abans, si tot és una unitat, el que estaré veient, en realitat, són fractals. Els fractals són porcions d'un holograma que contenen l'holograma complet. Per tant, quan jo m'estic relacionant, per exemple, amb el meu fill, m'estic relacionant des de la meva ment. Per tant, m'estic relacionant completament amb la meva ment. Però quan em relaciono amb una altra persona, m'estic relacionant amb una altra persona també amb la mateixa ment. Per tant, no hi ha fragment, hi ha fractal, és a dir, que és una relació diferent, però amb la mateixa unitat de la ment. Sembla molt abstracte, però no ho és en realitat. Si jo puc començar a investigar això, que cada cop que jo em relaciono amb qui sigui i en els diferents llocs amb els que jo em relaciono, m'estic relacionant sempre jo com a punt central, veuré que hi ha un fil conductor i aquest fil conductor és el que ens porta a descobrir la unitat de la ment. Vull dir que sempre estigui amb qui estigui, fent el que sigui que estigui fent, sempre m'estaré relacionant amb la meva pròpia ment, sempre. I això em permetrà veure diferents aspectes de la meva ment, però no fragments ni parcel·les. Quan descobrim això, Gaspar, començo a descobrir la meva pròpia unitat i hi ha una espècie de fortalesa interna o de disciplina interna a l'hora de viure que comença a emergir.
Sergi, moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies. Fins la setmana que ve. També als oients i a les oients. Moltes gràcies. Una abraçada. Thank you.